A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter, @cugatcat, i al nostre perfil de Facebook, Cugat.cat. La vida és local.
Aquest dissabte 14 d'abril celebra amb nosaltres la Festa del Cor a PortAventura World. Entrada anticipada a 22 euros fins al dia abans. Entra a festadelcor.com i passa un dia emocionant i solidari en suport als infants amb problemes de cor.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Cugat.cat les nits de divendres de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, divendres de 10 a 12 de la nit a Cugat.cat 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Aquest dissabte 14 d'abril celebra amb nosaltres la Festa del Cor a PortAventura World. Entrada anticipada a 22 euros fins al dia abans. Entra a festadelcor.com i passa un dia emocionant i solidari en suport als infants amb problemes de cor.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
L'Ajuntament informa.
Sorteig d'habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer per a gent gran. Dimarts 30 de maig a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura se sortejaran els 32 habitatges de la Baixada Sant Sever número 4, cantonada Rius i Taulet. Els sol·licitants han de ser majors de 65 anys. Per optar un d'aquests habitatges cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'Habitatges en Protecció Oficial de Sant Cugat a www.promusa.cat. Cal haver formalitzat la inscripció abans de les 6 de la tarda del 9 de maig a l'oficina local d'habitatge del carrer Elies Rogent número 10, oberta de dilluns a dijous de 9 a 2 del migdia i de 4 a 6 de la tarda. Els divendres de 9 a 2 del migdia. Oberta la convocatòria de projectes d'art i exposicions per a la programació 2018-2019 de Sant Cugat. Les iniciatives presentades es valoraran per a la participació de projectes d'art contemporani, cicles artistes de Sant Cugat, les lleixes del camp, projectes oberts o les pop-ups del casal de Mirasol. Més informació a centresculturals.santcugat.cat.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people...
Sona aquesta música, passen uns minuts de les 12 del migdia i vol dir que això és molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim uns convidats que són de Sant... Ui, no... A veure, són de Sant Cugat, però són de Valldoreix, però són... Bé,
De casa.
De casa.
De casa.
Moltes gràcies per estar aquí, però abans... La homilia de molta comèdia. Avui, la música del cinema, homenatge a John Williams. Benvolguts germans de les arts escèniques. Aquest dissabte visita el TA l'Orquestra Simfònica del Vallès amb un concert que titula De Pel·lícula. El dilluns, en el seu programa Donem la Nota d'aquesta emissora, el músic Lluís Cabal va presentar els actors i dobladors Jordi Brau i Lluís Posada que participen en aquest concert on podrem escoltar música de moltes pel·lícules famoses. Autors com Lalo Schifrin, Nicola Piovani, Alan Silvestri, James Horner, Randy Edelman i també d'això que en diem clàssics, per entendre'ns, com Beethoven o Rossini. I naturalment, en el concert ocupa un espai important John Williams, a qui dedico des del punt de vista musical aquest programa ara que ha complert els seus 87 anyets, en plena dedicació. El cinema sempre ha tingut música, incloïts els anys en què era mut, perquè en els cinemes de categoria hi havia un pianista o un grup d'instrumentistes o, en el millor dels casos, una orquestra amb 40 músics que posaven banda sonora a les pel·lícules sense veus. Al principi es tractava d'adaptar la música ja coneguda, fos clàssica o cançons conegudes també, i a poc, alguns directors van demanar a músics composicions fetes expressament per una determinada pel·lícula. Aquesta música era pensada per ajudar a crear una atmosfera determinada d'acord amb les imatges o les situacions. Podríem dir que hi ha música incidental, és a dir, música que ajuda a entendre les incidències o accentuar determinades situacions. Pensem, per exemple, en la inoblidable música de Bernard Herrmann en l'escena de l'assassinat de Jan Lake a la banyera de Psicosis, de Hitchcock. Aquells violins... O per donar suport a unes sensacions plenes d'emocions i pau amb les imatges de l'avió, amb Meryl Streep i Robert Redford, a Memòries d'Àfrica i el magnífic John Barry. La música del cinema ha estat, em penso, la música del segle XX i serà, sense cap mena de dubte, la música essencial del segle XXI, perquè ja no es tracta de cinema, sinó de les sèries de televisió que a poc van conquerint l'estatus de categoria d'obres d'art. Igual com el mateix cinema, i no cal dir, determinats vídeos de cançons que en molts casos superen el propi valor de la música que il·lustren. La música del cinema, doncs, ha trobat el seu espai en tots els sistemes de difusió d'imatges i a poc ha entrat en els llocs on només s'interpreta música perquè la categoria i el nivell de les composicions de música pel cinema han deixat de ser, en molts casos, elements subordinats a la imatge fins a tenir entitat pròpia. I l'exemple de John Williams és el més significatiu actualment. Sense oblidar Ennio Morricone, Carmelo Bernaola, Georges Delery, Maurice Gage, Jerry Goldsmith, Eric Wolfgang Korngold, Max Steiner i tants compren les imatges als auditoris actualment. I John Williams és un clar representant de tot això. La versatilitat de Williams és al·lucinant. Des de la increïble música de la lista de Schiller fins a la Stravinskiana de Tauró. Us recordeu de Tauró? Que de fet, el Stravinsky tenia molt a veure amb aquella música, però bé, deixem-ho córrer. Passant per Star Wars, Indiana Jones, Superman, Harry Potter i la Pedra Filosofal, Memòries d'una Geisa, i paro perquè la cosa podria durar una hora. Ah, la música del cinema és la música del segle XXI. Amén. Thank you. que és tan bo, tan bo, tan bona, tan bona, que sap greu de treure-la, eh? Quasi ho podríem escoltar, però, clar, aleshores no ens donaria temps de poder comentar el que hem de comentar i hem de parlar-ne molt i llarg.
Vols dir?
A veure, Quim Castelló...
Fas por, fas por,
Quim Castelló, director de l'obra, moltes gràcies per estar aquí.
Faltaria més.
Estem parlant d'una obra que es farà aquest divendres al Teatre de Mirasol, a les 9 de la nit, que és Mares, Filles i Fills. És una obra d'en Guido dei Mattioli, que, com saps, Joaquim, jo doncs, busco aquest autor i no el trobo.
Sí, sí que hi és, sí.
No, ja sé que és una persona que no vol, vol guardar el seu anonimat i, en principi, doncs no. Sí. Però jo, a la informació que he trobat, hi ha un aviador italià, un aviador italià que té un museu inclús en una ciutat prop, si no m'equivoco, de Bologna, i és l'únic que he trobat. I després hi ha un presentador de la televisió venezolana, que també es diu el mateix nom, però és obvi que no es tracta de l'autor no. d'aquesta obra.
Ara em sembla que l'altre dia em vaig estar parlant, justament parlava amb ell, que s'ha fet un Facebook perquè la gent pugui saber una mica més d'ell i les coses que ha fet. Però ja n'havíem parlat, Albert, és un home que ha sigut esclau de les seves vanitats durant molt, molt, molt de temps i ara vol estar en l'anonimat, que quasi em deia: estic molt més tranquil i em trobo molt més persona.
L'hem de conservar, és el desig d'aquesta persona i nosaltres no passarem per sobre d'això. No obligarem a ningú a res, que faci el que vulgui. I en aquest cas parlem d'aquesta obra, perquè també tenim una companyia que ens ajudarà a entendre i a una mica presentar amb els oients què és aquesta obra. Perquè, clar, aquí estem parlant d'aquestes mares, que no n'hi ha cap, de filles, que sí n'hi ha, les dues que surten a l'obra. En aquest cas tenim aquí a la Maria Caldés i a l'Anna Climent. Benvingudes al programa.
Hola,
hola, bon dia.
I també tenim a un dels fills, perquè n'hi ha un que no pot venir, perquè té classe a la universitat, i el primer és el primer. Que en aquest cas, en aquest cas és el Gabriel Bejarano.
Bon
benvingut
dia.
Al programa. I ara jo us volia començar a preguntar a vosaltres.
Molt bé.
O sigui, cada un dels personatges què és? Alba, qui és l'Alba?
Aviam, l'Alba és una noia insegura, que sent que ningú l'estima, i per tant està rebotada amb el món perquè sent que s'aprofiten d'ella o que ningú li fa cas i que vol trobar el seu lloc en aquest món.
Quina edat té l'Alba?
L'Alba jo diria que té uns 16 anys.
Uns 16 anys,
sí.
Que serien aproximadament els que tens tu?
No, jo sempre més petita, tinc 20 anys.
Què dius ara?
Sí.
Sí, sí.
Bueno, això serà...
Uns 18 anys tens tu a l'obra.
Sí?
Sí, perquè ho dius.
Ah, 18.
Li dius, mare, ja tinc 18 anys.
Ah, és veritat, sí, 18.
Tens 18 anys.
18.
Bueno, o sigui que la diferència d'edat tampoc és tant, eh? Efectivament, no us sembla que tinguis els 20 anys, eh? Això és així, segur.
Gràcies.
Aleshores, està rebotada, està rebotada contra la societat contra, i, evidentment, contra la seva família.
Sí, bueno, en concret amb la seva mare.
Amb la seva mare?
Sí.
Amb el pare, no.
El pare, bueno, va marxar.
Ja per tant, està absent i com està absent, no està. Però podria estar-ho.
Podria estar-ho,
podria
sí.
estar-ho. Qui és la Sílvia, Anna Climent?
La Sílvia és una noia molt dolça, amb un cor molt gran, i bueno, d'aquí, dels nens, és la que es porta, la que té la relació més maca amb la seva mare, i bueno, està molt enamorada d'un noi, i és jove. I
quina edat la situem?
16.
16 anys.
Sí, i bueno... tot una història d'amor que a
que és el primer amor, evidentment.
És el primer amor de la Sílvia i ho passa malament.
En quin sentit?
Bueno, doncs que a vegades l'amor... una persona pot estar molt bé, molt enamorada, i l'altra no ho està. I en aquest cas passa això.
La resposta de la suposada parella no és la que li agradaria a la Sílvia.
Sí.
I la suposada parella qui és? No serà pas... a l'Ignasi.
No.
És el que falta.
És el que falta.
És el que falta.
És el que falta.
Quan no ha volgut venir per poder rebre.
I qui és l'Ignasi?
L'Ignasi és un noi que està plen de sentiments, que ha de donar molt d'amor, però no ha rebut res. O sigui, els seus pares l'han criat d'una manera molt freda, molt distant, sempre li han pagat tot el que volia, li han educat en col·legis cars, internats, professors particulars... Ha sigut una vida molt, molt distant, molt freda, molt, molt lluny de la realitat de l'adolescència i de lo que ell, un fill vol dels seus pares.
I Ignasi quina edat té?
Té uns 18-19 anys.
Bé, o sigui, estem oscil·lant entre els 16 i els 20 anys,
sí.
amb aquest punt, que jo us diré una cosa, des de la meva edat, i és que el que en aquest moment seria una adolescència allargada, o sigui, prolongada, en segons quins moments ja era una vida activa absolutament des del punt de vista laboral i no cal dir-ho universitari o estudiant. Bé, Quim, ens falten les mares aquí, sí. I ens falta una doctora. Quina funció té la doctora Mens?
La doctora Mens, com hem parlat abans, parla del sentiment, de l'educació, de com funciona. Representa que és una psicòloga que obre l'espectacle explicant-li al públic el que poden trobar en aquesta obra, tenint en compte que ningú es donarà per al·ludit. De tot el que passa, segur que a la sala hi hauria algú que es podria reflectir amb aquests sentiments o aquest mode d'ensenyar als fills el que actualment passa a les escoles. Escolti, el meu fill això no ho ha fet, el meu fill no es droga, el meu fill un coma tèlic, i l'idioma que parlen els nois, que a vegades després el agafem. I tot això ho explica la doctora Mens amb un petit monòleg d'introducció a l'obra i ja no apareix més. Ho deixa allà.
O sigui, la doctora presenta el contingut de l'obra quan comença aquesta obra i a partir d'aquí entren les quatre mares i els quatre fills.
Exacte. I es van desenvolupant, són 8 actes encadenats que van encadenats per arribar al final, que bueno, hem volgut que acabi bé.
Ha fet un happy end.
Sí, sí, sens dubte.
El que jo volia que expliquessis també és la relació que hi ha entre les mares i els filles i els fills.
Sí.
És una relació normal d'amistat o cada un dels casos està per separat?
No, són quatre amigues de tota la vida, molt, molt, molt unides, i cada una té les seves connotacions. Per exemple, l'Ignasi és l'únic que té el pare a casa, però, com ja veurà el públic, és un pare doncs, que va als seus negocis, als seus amics i tal, i la mare doncs, també tira els seus negocis i tal, i ell, com diu en un moment, diu, però mare, si només m'han criat les dides i els deons, no? Com era allò? Només m'han criat les dides?
I els cangurs.
I els cangurs, no? Però diu, home, però si t'hem donat tot només, jo el que necessito és una mare de veritat. I ella té una mare que és
poder, de la Sílvia.
La Sílvia, la més dolceta, la que pensa l'autor que hauria de ser el reflexe d'una mare de veritat, que és aquella que té la comunicació total i complicitat total. Per lo contrari, l'Alba pues, bueno, està rebotada perquè sa mare pues, és un monstre de dona, una dona alta i guapa i tot això, que té gran quantitat d'admiradors, i l'Alba, pues, vulguis o no, pues, això li molesta. I tenen una bronca. Tot això va correlacionat fins al final, pues, que pues, més o menys l'espectador se'n va donant compte de què és el que passa. Si ens allisona o no ens allisona, això ho deixem obert perquè cadascú agafi de l'obra el que li sembli.
L'Alba, dèiem que és una persona que està rebotada, perquè ja comentaves el fet de les característiques d'aquesta mare, però m'imagino que aquesta actitud que pren l'Alba no s'acaba només amb el fet de que la mare sigui com és, sinó amb la societat en general.
Com?
O sigui, amb la societat en general.
Sí.
Amb l'entorn, amb tot plegat.
Sí, sí. Amb els seus amics, per exemple.
Els seus amics, amb la societat, amb on es troba.
Pues sí, 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 és veritat, perquè, per exemple, amb els seus amics també senten que tots troben amb algú amb qui els estima i tal, i ja sent que cap dels seus amics l'estima de debò com a parella, potser. No troba... Com que sent que no ningú l'estima i que pels amics també li passa això. O sigui que... Sí, sí.
I aquesta sensació que té la Sílvia de que ell estima, i en canvi l'objecte del seu amor no li respon...
Clar, però ella també s'ha sentit estimada. O sigui, clar, ha estat amb un noi, llavors encara és com més dur perquè el noi decideix que ja no li agrada. I clar, se li cau el món a sobre.
I aquest final feliç en aquest cas com és?
Bueno, aquí ella es descuiden perquè suposo que ho deu exigir el guió. Per exemple, la Sílvia té una decepció, però aquesta decepció ve provocada perquè el hipotètic nòvio, o l'hipotètic que és un del grup, el xicot que no ha vingut, resulta pues, que té un problema molt gros amb la mare, que sempre li ha amagat qui realment era el seu pare. I a través del merder que té amb ella, la mare li acaba d'explicar, no? I el nano es desmorona. I aquí, pues, més o menys, s'arreglen tots quatre. I acabem, pues, un happy end.
Bé, ja que parlem de les mares, no em dic que tenim la Núria, que és la Marta Mundó, la Paula, que és el Mari Carmen Muñoz, la Lourdes, que és la Maite Cusidó, i la Mariona, que és la Isabel Balbuena. Més el personatge que tu ja has comentat, de la doctora Mens,
que és la Carme,
Carme Ballesteros, que fa aquesta introducció, i em dius que no surt més en l'obra?
Jo no surt més, només fa aquesta introducció, que és molt interessant, per deixar palès el què de l'obra, no? Perquè el públic, i ja ho diu, qualsevol similar a la realitat és pura coincidència, com diuen en les sèries, en les pel·lícules, no? Perquè és la veritat, és com vam fer Vanitat. Ningú es dona per al·ludit del què passa.
És allò de no pot ser, el meu fill no és així?
Exacte, el meu fill no és així. Home, el meu fill, si no veu un home, el meu fill un coma tílic, home, no. Mira, escolti, jo pago en el col·legi perquè me l'eduquin, i, això sí, el meu fill ni tocar-lo, Entens el...
Déu-n'hi-do, sí. Això també canvia moltíssim.
Hombre, tu te'n recordaràs que en aquella època qualsevol adult et deia alguna cosa i tu baixaves els ulls i deies, nano, què tal? I et reprenien i tu baixaves els ulls. Avui no.
No, potser la diferència substancial, i vosaltres que m'agradaria que comentéssiu també sobre això, potser la diferència substancial era que en principi la raó, podríem dir-ne, la tenien els grans, d'entrada. Que no volia dir que no hi hagués un tipus de posicionament en contra o de rebel·lió davant d'això. Però la raó d'entrada tenien els grans, o hi havia aquest principi de dir no fem un tipus d'acció que sigui, ara que es diu tant, que no sigui violenta, no sé què es diu tant, i esperar que hi hagués una mica un funcionament. Clar, el fet de dir això no m'agrada, està tota la vida i sempre serà. L'evolució de la societat és perquè molta gent diu això no m'agrada i ho vull canviar. Llavors, com es canvia això, com s'arriba a aquest moment del canvi, és el camí és, pot ser de moltes maneres. I aleshores, la rebotada que diu, com ho canvio, això?
Doncs, suposo que és amb la unió de les diferents persones que volen canviar una cosa, doncs, pensant quina, solucions, possibles solucions. I, doncs, no ho sé.
Perquè el problema, dèiem abans, amb la teva mare...
Sí. La meva mare tot el rato està parlant d'ella i ella i només ella i està, ja sigui de tios, de la feina, i no li preocupa gaire el que em pugui estar passant a mi, el que em pugui sentir i com em pugui estar afectant. I, doncs, jo crec que en aquest cas el que hauria de fer la meva mare potser és parar un moment, veure que jo també estic al seu costat i mirar a veure què em passa i arribar a una solució. Posar les dues de la nostra part, suposo.
En el cas de l'Ignasi tenim dos pares, de fet, pràcticament absents. Sí. O sigui, hi són, però des del punt de vista de la relació amb el fill, doncs no, com dius, m'han cuidat els cangurs, m'han cuidat l'escola i s'ha acabat el tema. Què és el que voldria llavors l'Ignasi que passés?
La veritat que en aquesta obra l'Ignasi és l'únic que surt perdent en aquest sentit, perquè tots aconsegueixen tenir amb els seus pares una bona relació. En canvi, l'Ignasi, que és el que pretenia, tenir una bona relació amb sa mare, que l'escoltés, que l'atengués, és l'únic que no ho aconsegueix. O sigui, la relació amb sa mare és impossible que millori si sa mare no posa de la seva part, no? O sigui, aquí veiem unes situacions amb una filla, una mare, o un fill i una mare, i tots s'estimen i apel·len a aquells sentiments que tenen entre ells per millorar les seves situacions. Però l'Ignasi i la seva mare tenen un vincle molt, molt deshumanitzat. Per tant, no poden apel·lar aquells sentiments per arreglar aquella relació que ja s'ha trencat.
Vosaltres heu vist, ara que comentava això el Gabriel, vosaltres, amb el vostre entorn d'amics i amigues, heu vist un cas similar? Hi havia?
Sí, sí, sí. Amb el seu o amb el de cada un?
No, amb aquest que estava explicant.
Sí, jo en conec. Vull dir, potser no exactament així, però hi ha moltes relacions que són així, i amb els pares, amb la mare, en general, no? A vegades, i més en aquesta edat, jo crec que en aquesta edat dels 16, 17, 18, que vas fent canvis, que tal, que... Home, doncs sí.
Perquè hi ha una consideració a fer en aquest sentit, i és aquesta adolescència prolongada, o sigui, que ha passat, si arribava als 14, 15 anys, 16, ja no passava d'aquí. Això que es prolonga, per una part hi ha una llibertat superior en el funcionament. Vosaltres es moveu des dels 16 o 15 anys lliurement, de fet. Sí. Cosa que impensable fa 40 anys, impensable. Clar. Però, en canvi, hi ha una espècie de, en el moment de la dependència. O sigui, hi ha llibertat en el sentit del moviment diari, dels caps de setmana, etc. I, en canvi, hi ha una dependència superior, per exemple, econòmica.
Exacte. Mm.
Que és fonamental, no? Sí. Aquesta potser és una gran contradicció perquè pugueu desenvolupar la vostra vida, les vostres activitats, i aleshores que això no creï un problema de relació entre els pares i vosaltres. Ara parlo no dels personatges, sinó de vosaltres.
Sí, això sí, pot passar. Però després també hi ha l'opció de, si vols sentir-se de debò lliure, buscar feina per no dependre tant econòmicament dels pares. Però, clar, no sempre pot ser possible.
Hi ha una frase que jo també poso aquí, que diu: fins on són els pares responsables del futur dels seus fills?
Ah, pregunta'ls amb ells. Pregunta'ls amb ells. A veure què diuen.
Jo crec que és molt important, no?, que estiguin els teus pares, que estiguin de la teva part tota l'estona i mirin què és el que vols realment, perquè ara hi ha moltíssimes opcions, i si només pensen per ells, o sigui, clar, teu pare pot dir el que vol que facis, però realment ha de veure el que et fa feliç a tu, i que estiguin de la teva part i que t'ajudin a trobar el que realment et fa feliç, doncs és un apoyo, no?
Però si el teu pare, per exemple, suposant que m'atén que té més experiència de la vida, perquè té més anys, senzillament, no per res en més. No, quan tu li manifestes el que desitges, ell, no per egoisme, sinó per previsió, et diu: escolta'm, és que això no et funcionarà?
Clar, però jo crec que la vida del meu pare i la meva, l'època, ha canviat molt.
Total.
Totalment. Llavors, clar, ell et pot ajudar, però també de veure, s'ha de parlar, no? S'ha de dir el que tu vols i el que ell creu. I entre aquestes dues opinions, doncs, s'ha de trobar el camí. Per això és tan important
negociar.
Els pares, sí.
S'ha de negociar. Sí. Això últimament ho sentim molt. S'han de seure a negociar.
I ningú negocia. Voldria afegir una cosa.
Digues.
Jo aquí tinc quatre, falta un dels actors, que són un exponent de famílies fantàstiques. El Gabriel i l'Albert els tinc a l'escola nostra des dels 12 anys. Van començar Magma 2011, el 2011, amb el Bosc Literari de la Serreta, que tu bé coneixes i tal. Sí. Amb ella m'ha vingut rebotada, mai millor dit, de la seva mare, que ja és actriu, que com bé coneixes, i ella me la van recomanar. Jo, evidentment, tinc contacte amb els pares, però no tenen res que veure amb els pares i les mares de la Rosa. Però res, res, perquè són una meravella de famílies, i això es veu. Jo sí que n'he conegut, i m'imagino que l'autor, quan ha escrit això, és perquè tot ve d'experiències que nosaltres hem viscut, perquè era diferent la nostra vida a la que es viu ara. Mòbils, ràpid, zeros i uns, tot va de pressa, idiomes... Però què cony estàs dient? Quin és aquest idioma que parles? Li diu. I si diu, no, què està dient vostè? Et tildaran o et tillaran de cursi. I al final acabem adaptant-nos nosaltres amb ells. Però el problema és aquestes famílies, sense personalitzar, que se n'ocupen més de l'estatus i de guanyar i d'aparentar i de tot. I els fills són, com deies tu, un peix groc a dintre d'una peixera que no fa nosa.
Parlem del Lluc, perquè en definitiva no està aquí.
Ai, el Lluc.
I no ha pogut expressar qui és el Lluc.
Ella t'ho explicarà, que és el seu nòvio.
És el seu nòvio, sí. O sigui que l'Anna Climent, és a dir, la Sílvia.
Sí. Sí,
però acaba bé, eh?
Sí, acaba bé. Però clar, és que no s'ha d'explicar o no s'ha d'explicar.
Sí, sí,
ah, vale, home, vale, vale.
Podem explicar-ho, no passa res. No el què, però sí que pots explicar. Perquè tot es resumeix aquella paraula tan bonica que es diu amor. Continua.
Vale, però es pot explicar qui és en Lluc i la
sí,
seva vida?
Sí, t'ho he preguntat. Bueno,
en principi, el Lluc, així com vosaltres heu explicat una mica què és el vostre personatge, ara pregunto què és el Lluc.
O sigui, sí. Explica-ho tu.
Home, el Lluc és un noi una mica passota, no? Però, en el fons, jo crec que... Bueno, no, és que té un cor molt gran, no? I està en una època que està rebotat, també. I està rebotat per tema de la mare, perquè... Vol saber... El Lluc no sap res del seu pare. No sap qui és, no sap què és d'ell.
Ni on és,
ni on és, no sap res. I clar, té ja 17 anys, 18, i vol saber-ho. I la seva mare, doncs, tenen aquesta relació que no li explica, no, i el Lluc ho vol saber. Llavors, això fa que estigui rebotat. I per això... actua com actua, no? I fa coses que realment no tenen un sentit lògic.
Diguem que és un tipus d'acció-reacció?
Sí, totalment, exactament. Totalment. I clar, llavors, sembla que sigui d'una manera, però realment actua d'aquesta manera per una conseqüència passada, no? I llavors, doncs, a l'obra es veu això com al començament està rebotat i passa de tot i tal... A mi em fa mal perquè també ho rebo jo, no? Perquè tot el que li passa a ell i tot el rebotat que està amb la vida i en general, pues m'ho passa a mi, que sóc com la persona que l'estima. Sóc la persona que l'estima. Llavors, bueno, a l'obra es va veient que a poc a poc, doncs, ell al final parla amb la mare i la relació que passa de ser superdistant de...
Entre la mare, sí.
Entre la mare i ell... és superdistant, passen a explicar tot el que el Lluc necessita saber. Llavors, doncs al final acaba bé ell mateix, no? Acaba sabent la veritat i això fa que ell estigui...
Es transformi,
sí, sigui realment ell, realment.
Bé, bueno, dèiem abans que hi havia un final feliç.
Ah, molt mono, eh? No te'l perdis, eh?
Un final
és
feliç.
De pel·lícula, eh?
I el que jo vaig veient, pel que aneu explicant, doncs el que deia Maria Caldés de l'Alba, el que deia en Gabriel del seu personatge de l'Ignasi, el que deies tu ara en aquest cas tu has parlat per la Sílvia i pel Lluc, per tots dos, el que vaig veient és que hi ha una espècie de presentació, una presentació d'unes situacions determinades i una evolució dins de l'obra, a mesura que es va desenvolupant, fins a arribar a aquest final que se suposa que, menys en el cas del Gabriel, ho sento, però veu que l'autor t'ha volgut deixar un final feliç, o també.
Jo tinc el final feliç, el que també passa el que no amb ma mare, sinó que, bueno...
Tu mateix.
Sorgeix l'amor, doncs, amb l'Alba. I aleshores, doncs, l'Alba i jo acabem sortint. Aquest és el final.
Gran final feliç.
Perquè tothom,
ja ho hem explicat.
Perquè tothom se'n vagi content. És el que deies tu abans, que has fet un esment molt, molt encertat, és el diàleg, que està molt en boca de tothom, però ningú dialoga. Ara, és molt trist, com deia aquesta doctora, que vas a un restaurant i hi ha dos fills... el pare i la mare, cadascun amb el seu telèfon en un restaurant. On està el diàleg? Ningú parla. Cada vegada menys. T'envien un mail, un WhatsApp, un d'allonses, quan potser tinc que bellugar-me 20 metres per dir-te, Albert, com estàs avui? Com ha anat allò?
Eduard,
com estàs? Com no, un mail, un WhatsApp. Cada vegada... parlem menys.
Però hi ha comunicació, tenim mitjans de comunicació i tenim dificultats de comunicar-nos personalment.
Pues això és el
que hi ha. La tecnologia, no hi ha dubte que és molt bona, és, en fi, és positiva i com tot, pues, té una part que és negativa. No hi ha res que hagi creat a la persona humana que tingui només una sola de les dues... Sempre hi ha els dos cantons. La part positiva i la part negativa. La part blanca i la part negra. La part brillant i la part fosca. No falla. És així. Jo penso que és una obra, de totes maneres, tu comentaves abans, Quim, que clar, que pretén, doncs, no... O sigui, hi ha unes famílies que són així, però totes les famílies són així, però evidentment el que reflecteix és una realitat.
Hi ha molts casos que són així, no? Molta gent es pot sentir identificat.
I encara que no siguin exactament així, el que...
hi ha alguna cosa que et fa sentir.
Exacte. Per tant, en aquest sentit, jo penso... De totes maneres, és que jo veig que la Maria Caldés pateix, perquè diu, ho hem explicat tot. No t'ho creguis. No hi ha... Sí, no, ara ja veuràs per què t'ho dic. El teatre només es construeix a l'escenari. Mm-hmm. És a dir, el teatre no existeix. Una obra de teatre, tu la pots llegir. Hi ha obres que són més llegibles, i altres que no ho són, perquè des del punt de vista literari no tenen cap mena de valor. Però realment, l'obra com a tal, fins que no puja a l'escenari, fins que no es representa... No existeix.
Quina gran veritat.
No hi ha res.
Inclús entre una obra i una mateixa obra representada dos dies diferents també serà diferent.
Evidentment.
Sí, sí.
Aquesta és la força que té el teatre. I jo podria dir-te que hi he vist obres que el seu autor, si hagués estat present, hagués dit...
Jo això no ho he fet jo.
Això no ho he fet jo.
Sí, sí, sí.
Hi ha una molt característica d'aquesta, que és l'estranya pareja. Del senyor Paco Morán,
bueno,
i el senyor Joan
cinc
Pera.
Anys.
Sí, 5 anys, però el senyor Simon, que és el que va escriure, t'asseguro que
si hagués el cap... Segut,
no, està viu encara.
Encara viu? No ho sabia.
Sí, però si hagués assegut en el teatre quan el van representar per primera vegada, hagués dit... Això no ho he escrit. Per tant, l'obra és important, encara que es conegui el contingut, perquè, clar, per exemple, un clàssic, tothom sap que és Hamlet. Tothom sap què passa a l'obra, no? És allò que diu el Titanic, no m'expliquis com s'acaba. Home, s'acaba que s'enfonsa. Que s'enfonsa, sí. No hi ha dubte. Sí, 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 però, en canvi, aquest interval entre que comença i s'explica la història i acaba, aquí hi ha la història de veritat. I, per tant, en aquest cas, vosaltres hi tenim molt a veure.
Sí, sí, sí.
És a dir, la gent que estigui al com a espectadors, doncs haurà de veure si efectivament l'Alba és l'Alba.
Sí, sí, clar, indefectiblement.
Si respon o no respon amb el personatge, o si l'Ignasi és l'Ignasi, o si la Sílvia és la Sílvia.
Sí.
Que millor diuen, no m'acaba de... la forma de...
És curiós. Els hi vaig dir que tenien que venir, perquè era una experiència més dintre de la seva carrera, i efectivament això que us ha dit és cert, cada obra és així, i aquesta és un exponent, perquè quan es va escriure això era un divertiment, una cosa per tal, i ells l'han feta gran, l'obra. Realment, si això aporta alguna cosa amb algú del públic, és gràcies als actors. Perquè l'obra, doncs, bueno, és una obreta, i van començar a llegir, i escolta, va començar a agafar cos, i ara, doncs, bueno, és el que és, gràcies a ells, i a les grans, evidentment.
A veure, a les grans, fem un comentari de les grans, perquè, clar, no hem parlat de vosaltres, no ves, i no anem per les grans. A veure, tenim la Núria.
La seva mare.
Sí. Vols que parli d'ella?
Sí, que parli del personatge de...
Doncs ella és una... Bueno, comença entrant només explicant pues, que ve de la feina, que està atabalada, que el seu jefe li parla d'una forma molt babosa i això, i a mi pues, m'importa... Bueno, no m'importa gens el que m'està explicant, perquè només és ella i em veu que jo estic malament quan entra i està només en el seu món, ni s'ha adonat que estic quasi ni allà. I això és un personatge que al principi sembla com bastant fred, que no li importa realment l'amor, però que vas veient que és així perquè ha patit en un passat, i que, bueno, això, que realment té sentiment i que realment m'estima i que es preocupa per mi i això.
O sigui que l'obra que es veu és que la mare és una forma determinada, però també... Però...
Sí.
I la filla exactament igual, que és el que et passa més o menys a tots.
Exacte. És com que, a part, jo crec que l'Alba té enveja de la seva mare, té enveja de la seva mare, perquè ella també voldria sentir que tants nois estan per ella. I
és una dona espectacular.
Vol arribar a ser com ella, i li diu això.
I la Paula?
És la meva mare. Doncs, bueno, la meva mare i jo tenim... Per mi és un vincle molt especial, no? molt sa, molt perfecte, no? Entre mare i filla, perquè la Paula sempre està pendent de mi, m'ha criat sola, i tenen una relació molt dolça, molt maca, molt... Jo també la veig una mica com la de la meva mare, no? I és una relació que, doncs, li pots explicar tot a la teva mare, t'entén, t'intenta entendre si no t'entén del tot, t'intenta ajudar amb tot el que ja pugui, l'importes de manera positiva, no? I es preocupa per tu. Vull dir, és una mare perfecta. I encara que m'hagi criat sola, doncs, és com que no necessito més, perquè la meva mare, doncs, és la meva mare. L'admiro, l'estimo, li estic molt agraïda per tot el que ha fet per mi, i és així, és una mare espectacular.
Molt bé. Tenim la Lourdes.
La Lourdes és la mare de l'Ignasi, i, bueno, és una senyora de treball, una senyora de feina, una senyora molt ben queda, que es preocupa més, doncs, pel que pensin els altres que per com sigui ella mateixa o l'amor que pot demostrar als altres, no? En aquest cas està plena d'inseguretats, perquè, bueno, l'Ignasi descobreix que té un idili amb un noi més jove que ella, i, bueno, aquesta situació porta a la Lourdes a un moment de que es troba arraconada, no? Arraconada, i no sap com sortir-se'n. O sigui que al final es dona compte de que la gent pot dir el que vulgui, no? Però ella continua tancada en que ho passa molt malament quan la gent es burla d'ella. Per tant, es dona compte també de lo important que és el seu marit, suposo, però només per la situació econòmica, l'estabilitat social, etc. És una senyora que, bueno, no ha rebut tampoc molt d'amor i no sap com fer-ho arribar als altres. I està molt tancada en si mateixa.
Molt bé. I la Mariona...
Bueno, aquesta te l'explicaré jo. La Mariona és poder reflexa d'alguna cosa que ha passat en alguna família. És una senyora, pues, que tenien uns amics, i resulta que aquest amic de davant s'enamora de la dona de l'altre. Tenen un idili i hi ha un merder de molt cuidado. Aquesta senyora queda embarassada, allò es trenca, el pare desapareix per una circumstància que aquesta no l'explicarem, desapareix, i llavors això motiva que ell, el com es diu aquest? L'Albert, sí, el Lluc, l'estigui reconant contínuament, dient-li, escolta, on és el meu pare? Qui és el meu pare? I tal, perquè vols saber-ho. Vols saber qui era el seu pare, si era adoptat, si... Aquelles coses que a vegades sembla que els adults no ens en donem compte del mal que podem fer amagant les coses. Tu eres adoptat? No. Tu eres tal? No. I on és el meu pare? Doncs el teu pare va passar això. I en el moment en què la mare i el pare, la mare i el Lluc es posen d'acord, allà s'ha acabat el patiment d'aquest noi. I és quan es congratula un altre cop amb ella. Canvia la seva fesonomia de la vida, perquè estava rebotat. És l'únic que no té pare a casa.
En algun moment de l'obra es parla des del punt de vista de situació de lloc, o no?
Què vols
sí,
dir?
De lloc, vull dir, si es passa, que passa aquí, a Catalunya, passa a Valldoreix.
A Valldoreix, a Valldoreix. Sí, surt l'estació de Valldoreix, surt l'estació de Valldoreix, surten bastantes coses, connotacions...
Sí, l'escena que faig amb ella, amb la Sílvia, la fem a l'estació de Valldoreix.
A l'estació de Valldoreix.
És a dir, que el que està és situar l'espectador dient, això és aquí.
Es pot situar, clar, quan la portem a fora, diran, bueno, Valldoreix i tal.
No, ja.
Però, bueno, hi ha un moment en què ella diu, bueno, escolta, ja està bé, anem-nos-en, que tenim que anar a la nau, que encara arribarem tard al concert.
O sigui que,
bueno.
Molt bé, la nau va fer dos funcions, que jo sàpiga que va tenir molt èxit, estava molt ple, inclús va quedar gent al carrer.
Sí.
Una amiga també.
I ara, doncs, com dèiem, això serà aquest divendres
a Mirasol,
dins d'aquesta d'aquesta xarxa d'espais municipals, perquè imagino que en el seu moment devíeu presentar l'obra i sí. Es va acceptar perquè es fes dintre d'aquesta programació.
Hi ha molt bona correlació amb Sant Cugat i bueno, fem aquest intercanvi cultural. Ells van venir també per presentar la Rambla de les Floristes, que era una molt maca obra. Ara estem pendents d'una altra cosa i bueno, tenim aquesta correlació per donar cultura a l'abast de Sant Cugat i Vall d'Oreig.
A dir, estic una altra cosa, vol dir que esteu preparant una altra obra?
No, des del Departament de Cultura estem mirant de portar una altra obra de les que s'han fet a Mirasol, portar-la aquí. És que una obra, ja saps tu, que costa molt de preparar, perquè...
Bueno, comentàvem abans de fora de micròfon que teniu previst diferents funcions de l'obra a diferents llocs. Sí, sí. Parlaves de Pineda.
Ara anem al Festival Nacional de Pineda de Mar. Pineda. Es van presentar 70 companyies, ens han escollit a nosaltres perquè som de gran format, necessitem un espai gran, i ho fem a l'Auditori el diumenge, dia 29, és?
Sí.
29, no?
Sí.
29 d'aquest mes. A les 3:30 de la tarda, perquè van continuar. Són dues obres al dematí i tres a la tarda. I, bueno, després d'aquí suposo que hi ha altres llocs que encara no ho tenim concret, la Casa del Mar a Barcelona, Diputació 66, i un poble que ens han demanat, bueno, que no sé com se n'han enterat, que ens han demanat a veure si podem anar. Jo estic molt content, sobretot per ells, pels joves, perquè elles, bueno, la Marta Mundo, enginyera, la Mari Carmen Muñoz treballa també, la Maite Cosidó és ginecòloga, oncòloga, i la Sebol Bebona, que tu la coneixes sobradament, és matrona, O sigui que, i tot i amb això, el sacrifici que han fet tots per tirar endavant aquesta obra, tots els assajos i posar-hi i tal, que tu saps millor que ningú lo difícil que és tot això.
Bueno, doncs estic molt content que hàgiu vingut, que hàgiu explicat també tot el contingut de l'obra, dels vostres personatges, no només dels vostres, sinó a més dels altres que formen part de l'obra i que tant tenen a veure amb vosaltres. Clar, les mares tenen molt a veure.
Sí,
moltíssim. I ara jo us volia fer una última pregunta als actors, i és, bé, en Quim, com a director, us demana molt?
Bueno, jo crec que el Quim... acompleix amb això que se li demana. Jo crec que un director ha de ser flexible quan ha de ser flexible i estricte quan ha de ser estricte. I d'això en Quim en sap molt. És flexible quan sorgeixen problemes, quan s'han d'adaptar a noves situacions, però després quan hem de donar una feina i hem de ser treballadors íntegres, doncs demana molt de nosaltres. I jo el conec des de que tinc 12 anys, porto amb ell moltíssims anys. Jo mai me'n penediré d'haver treballat amb ell, i no només de treballar, sinó com a persona, no? De tot el que m'ha portat i tot el que m'ha ensenyat. Per mi és un molt bon director i un molt bon company d'elenc.
Jo, bueno, no el conec des de fa tants anys, només no fa ni un any que el conec, i bueno, sempre ha estat molt per mi, s'ha preocupat molt sempre, ja sigui fora també de lo professional. I pel que fa com a director, jo soc una persona que m'agrada molt que em vagin dient que he de millorar, molt constant, i sempre li demano, i ell ho fa sempre, que em cal, i això que he après molt, molt, molt.
Sí. I tu què dius?
Home, estic totalment d'acord amb tot el que han dit, no? Però sí, és bueno... És una persona que t'ajuda molt, no?, en el que necessitis, i sobretot en com dir les coses en l'obra, com dir-ho, com et t'encarrila, no?, perquè tu trobis el sentiment i com dir-ho que sigui teu. No sé si m'he explicat.
Sí, l'he explicat perfectament. Vale. Bé, Quim, ja pots baixar, és que estava levitant. Estava levitant, aixecat del seient, i estava... Ja pot ser una altra vegada. Et felicito.
Viure de les emocions és fantàstic.
Et felicito molt, perquè tot això vol dir alguna cosa. I ara només esperar que el divendres, és a dir, demà, estigui el Teatre Mirasol ple.
Jo crec que sí.
Estigui ple.
Jo crec que sí.
I que vagi molt bé l'obra i que s'aixequi com s'ha d'aixecar. Bueno, jo ja us dic que ho veuré, o sigui, que veuré si efectivament tot això que m'ho he explicat surt aquí amb aquesta obra.
A lo millor veus una altra obra, tu.
Sí, eh?
No és res de lo que em veu explicar.
Doncs gràcies per haver vingut i
gràcies a tu,
fins demà.
A tu. Molt gràcies.
Gràcies. Gràcies. Adéu.
Adéu.
I després d'escoltar la gent que faran demà aquesta obra al Teatre de Mirassol, vull fer un esment que tenim una agenda llarguíssima, llarguíssima, per tant anirem una mica més rapidet perquè tot pugui sortir. Bé, avui, com és costum a les 9 de la nit, al MUT hi ha música, i en aquest cas seria flamenc. Flamenc amb Pablo Guevara, guitarra espanyola. I divendres, primer, evidentment, aquesta obra que hem comentat, al Teatre de Mirassol, però a les 9 de la nit, al Teatre Auditori, tenim la cantant Nora. Noa amb el Gil d'Or a la guitarra. Però és que va Noa ha convidat a una companya també seva, que és la Pastora Vega, que també actuarà en aquest concert com a, diguéssim, secundària, sortirà, m'imagino que cantarà tres o quatre cançons, amb la Noa, amb un espectacle que es diu Noa Forever. A les 10, al casal de Torre Blanca, tenim les nits d'electrònica i, en aquest cas, tenim a les 10 de la nit Nerwes, Dance, House, Electrobeat, amb en Joan Artigas. És una de les noves formes del casal de Torre Blanca per a posar música diferent. I a les 11 també, en el casal de Torre Blanca, tenim la Pua en directe amb Bengala, amb Vin Roots, amb quatre músics sensacionals, i en Frank Montasell amb el seu grup de pop. El dissabte, a les 12 del migdia, a l'Aula Magna del Conservatori, Roger Sanz, piano, i músics de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat en un d'aquests concerts que fan l'orquestra de petit format, en aquest cas amb música d'Eduard Grieg, la suite Holberg, i de Gerald Finzi, Ecloge, per a piano i orquestra de corda, opus número 1, amb aquest solista, en Roger Sanz, al piano. El mateix dissabte, a les 6 de la tarda, a la cafeteria del Teatre Auditori, Màgia sense paraules amb el Mac Edgar. Aquest és un espectacle que, com sabeu, és gratuït, es fa a la cafeteria del teatre i tenim una mica de màgia. I a les 9, al Teatre Auditori, de pel·lícula, aquest concert que comentava al principi, l'homilia de l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per en Rubén Gimeno, i amb els actors i dobladors Jordi Brau i Lluís Posada, que faran diversos dels seus personatges de les pel·lícules i que interpretaran, en aquest cas l'orquestra, música d'aquestes pel·lícules, com poden ser Good Morning Vietnam, o com ho sé millor que Diabólico, o Hey Pachuco, o Discurs del rei, o Titanic, o Nacido el 4 de julio, Missió d'Impossible, Catch Me in Your Can, La vida és bella, Pirates del Carib, o Forrest Gump. Serà un concert segur molt interessant. El diumenge, a les 12, al Teatre de Mirassol, Paf, el meu amic màgic amb la companyia Patagua. I a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, Miguel de Molina al desnudo, amb Ángel Ruiz. Aquest espectacle, si no hi ha novetat, el presentaré jo al final, una conversa amb l'Àngel Ruiz al Teatre Auditori. A les 7 de la tarda, a l'Aula Magna del Conservatori, concert de piano amb Maria Canyigueral. I a les 9, com de costum, jazz, a la cafeteria del Teatre Auditori, amb José Carra Trio i Maite Alguacil Beu. Com veieu, i com de costum, tenim de tot, i així és com ha de ser. Sant Cugat, endavant, Mirassol, també, Vall d'Oreig, i què voleu més? Fins dijous vinent. Adeu, que us deixo amb en John Williams.